És que aquests dies parlarem i molt sobre el canvi climàtic, perquè just ahir començava a Glasgow aquesta cimera del clima de les Nacions Unides. Es diu COP26 aquesta trobada. Els representants del G20 que hi arriben amb un compromís per limitar l'escalfament global a 1,5 graus, accelerar la descarbonització i reduir a 0 les emissions de gasos d'efecte hivernacle a la meitat d'aquest segle. Això són, diguéssim, les grans voluntats, i que estan molt bé, però en principi no s'ha concretat com es farà, que és un detall important. Avui volem però parlar sobre aquesta cimera, sobre si realment en pot sortir algun acord significatiu i també sobre com estem notant i com, malauradament, notarem l'emergència climàtica aquí a Catalunya. I és per això que tenim la Marina Force, que és corresponsal de RAC1 al Regne Unit i que està seguint la COP26. Ella està a Escòcia, l'Anna Pérez Català, que és ambientòloga especialitzada en canvi climàtic, i la Mònica Usar, meteoròloga de RAC1. Molt bon dia a totes tres.
Bon dia.
Marina, deixa'm començar per tu, per fer allò l'última hora, i per saber avui exactament, és a dir, aquesta trobada va arrencar ahir, avui ja com comença a caminar aquesta cita?
Avui és el plat fort. Avui és quan els 120 líders mundials es reuneixen aquí a la cimera de Glasgow per començar a parlar del clima durant les properes dues setmanes. Per tant, avui és el plat fort i veurem la cerimònia oficial que obrirà d'aquí un parell d'hores. Uh-huh. I també veurem els líders mundials fent discursos. El primer en parlar, de fet, serà Pedro Sánchez, perquè, com sabeu, Madrid doncs, va ser l'anfitriona de la COP25.
Uh-huh. Que això va ser just abans de la pandèmia, no?
Just abans de la pandèmia, sí.
Uh-huh. Quines propostes hi ha sobre la taula en aquesta cimera, Marina?
Doncs, com comentàveu, propostes concretes no n'hi ha gaires, però sí que hi ha tres objectius principals. El primer és aconseguir un acord pel que fa a la reducció d'emissions i compromisos per arribar a un planeta climàticament neutre l'any 50, per tant, emissions zero a mitjans de segle, i això és clau per aconseguir aquest objectiu acordat al G20 de limitar l'escalfament global a 1,5 graus respecte a l'època preindustrial. Un altre tema clau i molt polèmic, a més, és l'abandonament del carbó. Això és problemàtic per algunes nacions. I el tercer tema important és el finançament. Ara fa 12 anys, a la cimera de Copenhagen, els països més rics es van comprometre a recaptar 100.000 milions de dòlars anuals per ajudar els països en desenvolupament, a lluitar contra el canvi climàtic i en la transició ecològica. No tenim xifres de quan es va recaptar l'any passat, però sí que sabem que any rere any ens quedem 20.000 milions curts pel que fa als diners. Per tant, això és un tema clau, també.
Qui ho hauria dit, eh? Que tots els diners compromesos, doncs, mira, cada any no s'arriben a sumar la xifra ni de bon tros. I clar, a més hi ha dos països importants, i ho hem explicat a l'informatiu, i que clar, si tu pares a plantar i fas una mirada global del que és cap on hem d'anar com a humanitat, veure que hi ha dos països com són la Xina i Rússia, que s'hi han despenjat, diguéssim que clar, això no convida molt a l'optimisme.
No convida molt a l'optimisme, però deixeu-me que us digui que és veritat que Vladimir Putin i Xi Jinping no hi seran avui a la cimera ni demà, però sí que tenen delegacions molt grans i representants que doncs, negociaran durant les properes dues setmanes. Per tant, no està tot perdut, eh? No està tot perdut.
Anna Pérez Català, tu que ets ambientòloga especialitzada en canvi climàtic, crec que estàs seguint de ben a prop aquesta cita.
Sí, exactament. Estic ara mateix a Glasgow. Ahir ja va ser el primer dia que vaig anar a la cimera i ara, quan pengem de la trucada d'avui, també aniré cap allà.
I perquè ens entenguem, què hi fas com a ambientòloga en una cimera d'aquestes característiques?
Bueno, jo treballo concretament en un institut de recerca, però és un tipus de recerca més aviat de polítiques a nivell internacional. Llavors, el que fem és seguir el que està passant a la cimera, però també, bueno, doncs, el que li passa a aquesta cimera, el que al final també es converteix en un fòrum de trobada, una mica com que podria ser qualsevol altra fira. Llavors, en paral·lel a la negociació, van passar molts altres esdeveniments i coses. Llavors, com anem fent una mica la dualitat entre presentar recerca que fem, etc, i també doncs, seguir el que està passant a negociació i intentar influenciar-ho.
Clar, l'any passat, la cimera, ara ho dèiem, que el COP25 es va celebrar a Madrid el 2019, doncs es va haver d'ajornar per la pandèmia, per tant, anem un any tard. Quines conseqüències té tot plegat el fet que haguem anat ajornant per culpa de la situació en què hem viscut doncs, aquesta trobada?
Home, està clar que en el món del canvi climàtic, com més ràpid actuïs, millor, no? I per tant, bueno, doncs podríem pensar que un any de retard per culpa de la pandèmia, doncs bueno, fa que actuem més tard, no? D'alguna manera. Per mi, el gran impacte que té la pandèmia en aquesta cimera no és només això, sinó és com el to que té la cimera. No? Estem en un moment d'una crisi del coronavirus i de què aquells països més rics no han sabut ajudar els països en desenvolupament a sortir d'aquesta pandèmia. No els hem proporcionat vacunes, etcètera, etcètera, etcètera. I això traspua les negociacions i hi haurà més reticències, hi haurà més enfrontaments entre els països perquè aquesta solidaritat global necessària per lluitar contra el canvi climàtic no l'hem tingut amb la crisi del coronavirus, no? I, per tant, no ens està ajudant, això.
De fet, un dels acords del G20, que és un grup de països, és un club d'estats, perquè ens entenguem, és a dir, no hi són tots els països, sí que hi són doncs, els que hi contaminen més i els que tenen un pes industrial més important, però en tot cas no hi són tots, evidentment, va ser limitar aquest escalfament global a 1,5 graus. Anna, això és suficient? És real? Vull dir, és factible aquest objectiu? És absolutament necessari aquest objectiu?
És absolutament necessari. Aquest acord, de fet, molta gent s'està queixant perquè és com repetit, no? Això ja es va acordar a l'acord de París el 2015, i el que ve a dir és, fins ara s'havia parlat d'un escalfament de 2 graus, i això és molt perillós per molts ecosistemes, però també per molts països. És a dir, a les illes del Pacífic, per exemple, amb 1,5 graus ja pateixen moltíssimes conseqüències, entre les quals, doncs, potser que la illa quedi sota l'aigua, i per tant perdis el teu país, comparat amb aquests 2 graus, no? Com més escalfem el planeta, més forts són els impactes. I, per tant, el que ha fet una mica el G20 és reafirmar que estan d'acord amb aquest acord que ja van prendre en el seu moment, el 2015, a París. També ho fa, jo crec, perquè s'estava com perdent una mica. Com bé deies tu, no? Anem tan tard i no s'estan implementant les mesures ràpidament com caldria, que ara es comença a dubtar que realment puguem arribar en aquest 1.5, no? Llavors jo crec que el G20 està fent un moment de dir, vale, sí, estem en aquest 1.5, no intentarem no sobrepassar aquest objectiu, una mica per fer-li l'ullet a la cimera, a la COP, i dir-li, tranquils, encara estem pensant en aquest objectiu, de moment no us deixem enrere.
Perquè ens entenguem, aquest objectiu quan s'ha d'assolir? És a dir, quin és el termini perquè, doncs això, aquest escalfament global no superi el 1,5 graus?
És una molt bona pregunta. És a dir, el planeta es va escalfant sí o sí, no? Ara mateix estem a una temperatura d'escalfament al voltant d'un grau amb 1 aproximadament, comparat amb les èpoques preindustrials. Llavors, el que estem intentant mesurar és quan arribarem a aquest 1,5 graus, no? Això són temperatures que s'agafen mitjanes, que hauríem de mirar doncs, a final de segle, però es diu que si seguim amb les emissions que tenim avui en dia, és a dir, no canviem absolutament res, aquest escalfament de 1,5 graus el veurem al voltant del 2030. Per tant, estem parlant de que tenim menys d'una dècada per no sobrepassar-lo.
Clar, i llavors, l'alternativa quina és? És a dir, què és el que hem de fer nosaltres, com a ciutadans del primer món, que entenc que és on hi ha, on hi ha la font del problema, o suposo que és on es llencen més gasos contaminants, o per les nostres demandes potser es llencen al tercer món, però bàsicament és per satisfer el nostre estil de vida. És a dir, què és el que hem de fer nosaltres com a ciutadans i com a països, com a estats que liderem econòmicament el món?
Doncs mira, com a estats, proporcionar el finançament que explicàveu abans, fer objectius més ambiciosos cada vegada, no? Revisar els plans, però alhora no només presentar plans, no? També s'han d'implementar i tot això, òbviament. I crec que com a ciutadans, primer és molt important actuar en el sentit de també demanar als teus governs que facin més, no? Manifestar-te. Per mi, els països no decideixen unilateralment que seran més ambiciosos. Moltes vegades és per pressió política i moltes vegades per la pressió dels ciutadans. Llavors crec que això és extremadament important. I després està clar que, en general, hem de canviar radicalment la nostra manera de viure. I no per això ens hem d'imaginar pitjor, però hem d'imaginar una manera de viure que funcioni amb la lluita contra el canvi climàtic, no? Que sigui compatible. I això crec que som incapaços d'imaginar la magnitud que significa quan hi pensem el dia a dia.
Mm-hmm. I és veritat també, Anna, que el que passa és que, és a dir, a mi em costa, per exemple, imaginar-me què implica això. És a dir, renunciar a l'estil de vida que portem ara, no? Entenc? Però fins a quin punt?
Doncs la veritat és que la reducció d'emissions que demana la lluita contra el canvi climàtic és molt radical. També perquè sabem des dels anys 70 que havíem de reduir emissions i no ho hem fet, per tant, és una mica culpa acumulada. Però, per exemple, hauríem de, i això sempre se'n parla, no?, repensar les ciutats de tal manera que tu vagis a peu o en bicicleta tot arreu i que el cotxe gairebé ja ni t'existeixi dintre del cap, no? Que el faci servir una vegada cada moltíssim. I la vida pot seguir sent molt interessant i molt bonica i pot haver-hi moltes coses, però no has de fer servir vehicles contaminants, no? Això seria com un exemple com molt fàcil. Però li passarà el mateix al sector de l'aviació, per exemple.
Exacte.
No? Com, jo crec que hi haurà certs sectors que aniran canviant l'ús o que aniran desapareixent de com els fem servir.
Clar, això que està dient ens aplica a tots. És a dir, nosaltres tenim un model de vida en què moltes persones estan pensant ja amb les properes vacances que tindran, agafar un avió i traslladar-se el més lluny possible, no? L'altre dia una persona em deia, no, només em costa el bitllet anar a l'altra punta del món a passar uns dies per descansar, doncs 600 euros, em deia. I jo pensava, no és només el cost del que t'implica el trasllat, sinó tot el que vol dir que descansar i desconnectar no ho puguis fer més a prop de casa. I com que associem el viatjar, no únicament amb conèixer món, que és molt saludable, però moltes vegades amb qüestions d'estatus no sempre és imprescindible, no sé si s'havia de fer la cimera a Glasgow o s'ha de fer anualment la revisió d'aquests objectius, perquè Europa està molt compromesa, després en parlarem, però Rússia i la Xina, que han emès casos d'efecte hivernacle de manera sistemàtica durant tot aquest temps, també. I la gent, en el seu dia a dia, doncs es canvia el mòbil quan no necessita canviar-se el mòbil, es canvia els ordinadors quan no necessita canviar-se els ordinadors, etcètera, etcètera. I tot això és deixalles i material que no sabem com eliminar. I les bateries són complicades d'eliminar i podríem anar fins a l'infinit. No és una qüestió només de transport, sinó del que nosaltres considerem benestar. Nosaltres estem associant el benestar amb moltes coses que són de satisfacció individual, que estan relacionades amb la tecnologia, amb els viatges, etc. I el benestar del planeta està renyit amb aquest model de benestar.
Mira, és que ara està mirant una enquesta que avui publica El País, a tomb de tot això, que el titular és ampli suport a la lluita climàtica, és a dir, fins un 89% dels enquestats a l'Estat, veu urgent actuar, però també és veritat, però no donen suport a gravar el combustible, per exemple, que és una miqueta la mare dels ous, tot plegat. Que és evident que tots volem viure en un país molt millor, però a quin preu estem disposats a no carregar-nos el futur, ja no només el nostre present, sinó el futur de les generacions que venen per darrere, no? Vull dir que aquest suposo que és un dels debats i un dels canvis xips mentals que hem de fer.
Quan desapareix l'accés a una illa de Barcelona, la que s'organitza, diguéssim.
Sí, sí. Permeteu un moment vintage. Un moment vintage. Us en recordeu, aquell personatge de TV3, el Capitán Siam,
sí, home.
Que deia, petits canvis poden ser poderosos? No, en petits canvis no anem enlloc. O sigui, el Capitán Siam ha de ser detingut perquè està dient una cosa que ens porta a la ruïna.
El pobre capità Enciam, Pep Parés, em sembla que era, no? L'actor que feia de capità Enciam, que va ser allà quan va començar una miqueta també a introduir tot d'idees que avui les tenim més inserides al nostre dia a dia, que és tota la preocupació pel medi ambient, Mònica. A més, a nosaltres ens va pillar una edat segur que, vaja, que érem nens i veiem el capità Enciam.
Sí, hi ha coses que ja tenim molt interioritzades, no? I que potser llavors amb els petits canvis hauríem fet alguna cosa, però ara ja aquests petits canvis no els van fer, per tant ara aquests ja són grans canvis que no només hem de fer nosaltres, sinó que és un tema estructural que ja ve de dalt i que han de ser els governs, a part de nosaltres, que hem de fer aquesta feina.
Perquè sempre parlem d'aquest problema mundial i global.
Sí.
Però és veritat també que això ja ens està afectant a nosaltres.
Sí,
Mònica.
Clar. Nosaltres moltes vegades ho parlem dins de la previsió del temps, que cada cop anirem a extrems doncs, que s'allunyen més. Al món mediterrani vivim sequeres, vivim pluges també torrencials, doncs ara aquests extrems cada cop s'allunyaran més. És a dir, les sequeres seran més llargues i seran més dures, i quan arribin les pluges doncs ens portaran problemes, com posem l'exemple més proper, que és el cas d'Alcanar. A més, l'Alcanar també vam tenir el punt que no el vam pronosticar, per tant, un factor més afegit, que això ens pot anar passant més, perquè si tot canvia l'entorn, tots aquests models meteorològics que nosaltres hem anat fent servir també es veuen modificats i tenim un punt més d'incertesa. Per tant, ens n'anem a extrems. Igual, d'aquesta manera, també anem a extrems com onades de calor, per exemple, seguides d'incendis, que cada cop poden ser més grans o més difícils d'atacar perquè actuen d'una manera diferent a com ho veiem fins ara, perquè l'entorn també ha canviat. Per tant, ens n'anem a situacions o a fenòmens que cada cop seran més extrems. Si sortim de Catalunya, en tema de ciclons tropicals, si n'hi haurà més o menys, això no està clar, però sí que seran més potents quan arribin. Pujada de nivell del mar. que aquí directament té una afectació en les infraestructures. Nosaltres tenim doncs tota una costa catalana, no?, on hem anat construint i potser no cal destruir, però sí com de construir o replantejar-nos on hem de construir, no només a nivell de costa, sinó a nivell de rius, de torrentades, de riuades. Tot això doncs es veu afectat, i si anem al cas dels cultius, per exemple, sí, doncs també és a tot el món un gran problema. I aquí a Catalunya, doncs, per exemple, el món de les vinyes és un dels que s'està posant les piles molt ràpidament doncs per adaptar-se a aquesta nova situació, i estan buscant, nosaltres volem seure a taula i tenir aquell vi que tant ens agrada, amb aquelles qualitats, no?, amb aquelles característiques. Doncs això ho haurem d'anar a buscar a altres llocs, perquè els llocs on hi ha vinyes ara mateix puja la temperatura, la precipitació no és com era abans. Si ens fixem amb la verema, s'ha avançat un mes en alguns casos respecte a fa uns quants anys. Imagina't. Per tant, està canviant molt la situació.
Anna, si fem una mirada global a tot plegat, quines són les zones del planeta que més poden patir aquests efectes de l'emergència climàtica si no s'hi fa res?
Doncs la veritat és que és un món com molt desigual en aquest sentit, perquè per tal com funciona el sistema climàtic en general, a nivell global, aquells que realment han contribuït menys a generar el problema, aquells països sobretot més pobres, són els que més pateixen les conseqüències. Per una part, perquè tenen menys capacitat d'adaptar-se i de respondre, però per l'altra, perquè la majoria estan situats en el sud del planeta i és on hi haurà doncs més sequeres o més, no?, com tot això que estàveu comentant ara. I per tant, per mi el canvi climàtic és un gran exacerbador, si ho vam dir així, no? Fa molt més grans les desigualtats globals, tant entre nord i sud, però també dins de casa nostra, no? Com si ara ve una gran onada de calor, doncs la pobresa energètica afectarà que tinguis aire condicionat o no, no? Com aquestes coses, és un xoc davant d'un sistema que ja és desigual.
Pablo, no sé si vols afegir alguna cosa.
Sí, en esto me vais a dejar ser el pesimista, porque... Vaya. Vamos a ver, o sea, como tú preguntas a la gente, ¿y a usted qué le parecería que dejáramos a nuestros hijos un planeta mejor? Ah, pues muy bien. ¿Y le parece que hay que cuidar el medio ambiente? Pues por supuesto. ¿Y recicla usted basura? Pues todas las veces que pueda. Y entonces en esto hay un montón de buenas intenciones, pero después es enormemente difícil que se haga algo. Y como ya sabéis que soy seriéfilo, os voy a hablar de una serie en la que aparece una hipótesis, digamos, muy en la línea de lo que estamos hablando. Es una serie noruega. Pues bueno, resulta que en Noruega, consecuencia del cambio climático, ha habido una serie de catástrofes naturales que ha hecho que un partido socialdemócrata, un partido tan radical, ocupados. Entonces este partido socialdemócrata dicen, miren, yo me presento a las elecciones con un programa ecologista, se va a terminar esto de que pase por nuestro territorio el gas ruso y vamos a dejar de producir petróleo. Y vamos a experimentar con las nuevas fuentes de energía ecológica, sostenible, y no sé qué. Bueno, pues ganan las elecciones y resulta que cuando van a tratar de aplicar su programa y no dejan pasar el gas ruso que tiene que colmar las necesidades energéticas de la Unión Europea y dicen que no fabrican más petróleo, que también sus clientes fundamentales eran la Unión Europea, resulta que al primer ministro le secuestra un comando ruso apoyado por la Unión Europea. Que el tipo cuando está secuestrado por unos encapuchados le ponen en el iPad un vídeo de los comisarios europeos que le dicen esto no va a poder ser, porque nosotros no vamos a permitir que usted nos corte el grifo. Esto es la realidad, así funciona la política. Y esto no es hablar de ciencia ficción. Los argelinos acaban de cerrar el grifo de dos gaseoductos muy importantes que tienen que llevar gas a España, y estas son las cosas que están detrás de las guerras y detrás de la geopolítica. Entonces creo que en este aspecto es muy importante que no perdamos el tiempo en las actitudes individuales. No coja usted un avión, váyase usted en tren o recicle usted basura. Aquí el problema es lo que representa la energía y una serie de intereses económicos y energéticos que definen la geopolítica y que en última instancia son los condicionantes de cualquier sistema democrático. Hay democracia salvo que usted me toque las narices. Y ojo, que esto lo hemos visto en España. Cuando un gobierno dice esto de los beneficios de las eléctricas, hay que cortarlo, ya todo el mundo ha visto cómo responden las eléctricas. Entonces, en esto me vais a permitir que sea pesimista, porque claro, de cara a la galería, todos los líderes políticos dicen que sí, que el medio ambiente es importantísimo. A la hora de la verdad, la situación es insostenible.
Jo estic d'acord, Pablo, però també penso que si els canvis que fem, diem, aquí quin món, quin planeta els hi volem deixar a les futures generacions, als teus fills, que els sentim de fons que sí. estan allà, no? Ara acaba de néixer el fill de la meva fillola, que estic feliç perquè ha trigat molt a néixer tota la nit, però ja ha nascut, per tant... Estic feliç, feliç d'haver-ho segut aquí, bé, no?
Que se n'anem formant la Mònica, cada posa publicitària.
Sí, està molt nerviosa.
Estic actualitzant i actualitzant i estic patint.
Va, ja està.
Bé, bé, bé.
Però penso... Sí. Tota la nit patint i he arribat aquí i dic, ostres, i encara no nascut.
Tieta àvia, ja t'estrenes en aquest càrrec.
Tieta àvia, i tant. M'estreno en aquest càrrec, sí, sí. Per mi seran com nets els fills dels meus germans. Bé, bueno, en fi, és igual. La qüestió és el Pol, que es dirà, Pol, quin futur li deixem, no? Els hàbits que agafi des de petit, els hàbits de consum i de vida que agafi des de petit, malgrat que té raó el Pablo, que hi ha unes macroestructures que realment ens governen en això, i jo també recomano aquesta sèrie perquè et deixa fred, és un punt de realisme terrible el que et sotmet la sèrie, no? Però és veritat que quan aconseguim que canviar els hàbits i la manera de dir les coses i de fer les coses, canvien les coses. Perquè ho podríem posar mil exemples respecte al respecte a les dones. El llenguatge és important. Doncs, home, tots comencem a fer, i totes comencem a fer un canvi en aquest sentit, i això fa que la tolerància a determinades actituds hagi disminuït. Que la revolució serà llarga, ja ho sabem, però socialment hem de treballar en la consciència de tothom, perquè si no, agafarem un avió per anar-nos en un cap de setmana a Nova York i tornar. Cal? Hi ha temps de veure Nova York en 2 dies? O és millor que el dia que hi anem doncs projectem si hi hem d'anar més temps i no fem una despesa d'energia que no cal? No ho sé. Ja sé que,
sí, que tu estaràs... No, que passa, hi ha coses que...
Era per picar-te una mica, per reaccionar-te, perquè com que estàs pioc...
Perquè avui el tenim, pobre, amb una bufanda aquí.
Ai, però... que no podrem anar a Nova York. Però hi ha coses més senzilles que això d'anar a Nova York o no. Mira, avui m'ha passat una cosa, que és que avui he anat a buscar un d'aquests palets, com que, en fi, tinc l'oïda pitjor que de costum, he anat a buscar un palet d'aquests...
No, però aquests palets no te'ls...
No, i és que
no n'hi ha.
És que ja no n'hi ha.
Home, no ho sabies encara, això?
No ho sabia.
Per amor de Déu, Màrius.
Bueno, sabia que ho havien prohibit, però sempre acabes trobant un.
No, ara ja...
Ja no.
No n'hi ha,
n'hi ha. Fa un any que ara els que fan són d'un material que també se'n fan servir, eh?
Sí?
Sí, el que passa és que són d'un material especial.
Ui.
Jo t'emportaré. A la propera t'emportaré.
No anàvem. Era, tu apuntes les tonetes a les orelles del Màrius, eh?
Per exemple, hem vist, no fa gaire, manifestacions a Catalunya de grups, en principi, mediambientalistes, en contra de la instal·lació dels rotors d'energia eòlica. Vull dir que fins i tot amb gent que té, o se suposa que té plena consciència del medi ambient, hi ha gent que diu, sí, però, escolti, no me'l posi al meu municipi. I aquesta és la pura realitat. O sigui, el del medi ambient, tothom hi està d'acord. El problema és que quan has de prendre tu les mesures, què fem tots? Ens posem en alerta, i això fa que les coses siguin molt complicades. Una altra cosa que volia dir, crec que hem perdut 4 anys. O sigui, els 4 anys de la presidència de Donald Trump han estat un desastre. Els Estats Units es va retirar dels acords de París i han estat 4 anys en què Estats Units ha perdut sensibilitat amb aquest tema. O sigui, el discurs oficial és que tot això és una gran mentida. I jo crec que això... Jo veig que Donald Trump té ganes de tornar. Si això tornés a passar, per molts acords que es firmin a Glasgow, seria un veritable desastre, no? O sigui, hi ha avui alguns governants que tenen més possibilitats d'ajudar a que el món no se'n vagi en orris.
Anna, amb això que explica ara el Maris, aquest paper que ha tingut els Estats Units aquests últims anys en una administració com ha estat la de Trump, suposo que ha sigut tot aspectes negatius, no? Vull dir que no ha aportat massa, o no ha aportat absolutament gens res en la lluita contra el canvi climàtic.
Totalment. De fet, als Estats Units se li retreu molt això, perquè no és la primera vegada que ho fan. Quan van tenir un govern conservador també van sortir del protocol de Kyoto, que era com l'anterior gran acord, no? Llavors, ara els Estats Units està fent com molta propaganda de hem tornat, estem aquí. De fet, avui han entregat el seu pla per arribar a 0 emissions al 2050, no? Com estan intentant posar-se les piles. però se li retreu moltíssim que el tipus de posició que després té la negociació en temes més concrets segueix sent molt conservador, sempre ho ha sigut. Llavors, això xoca, doncs, per exemple, contra els països del sud o les illes del Pacífic. És a dir, que sí, els Estats Units ha tornat i sort que hi ha Biden i no Trump, però no deixa de ser una gran potència mundial, una gran reserva encara de combustibles fòssils, no? Llavors, aquestes dicotomies de les negociacions...
Sí, però com a mínim hi són, perquè els altres, Rússia i la Xina, no hi són.
Sí, però clar, hi ha uns lobbies... Hi ha uns lobbies d'hidrocarburs que són els que estan en aquests moments pressionant més que mai, eh? I són els que acaben pràcticament escollint qui serà el pròxim president dels Estats Units.
Jo crec que això de la cimera, com, estic d'acord, que és com molt simbòlic si hi ha un president o no, o un cap d'estat, però està com mal explicat, perquè és el que dèieu al principi. Els equips negociadors i qui fa la feina ja estan des del minut zero negociant i els Estats Units deu tenir una delegació de centenars de persones, o la Xina també, no? Llavors, si hi va cap d'estat o no, sí, té un simbolisme, ens podem preguntar per què no hi va la Xina, però bueno, la Xina també està dient el que farà, ha entregat els seus plans nous...
I estaran al 2050 a emissió zero?
No, ells han dit el 2060. Ells han dit el 2060.
I Rússia?
Rússia ha dit el 2050, però d'una manera molt poc creïble, amb cap pla que li doni suport a darrere, i llavors crec que els podem criticar molt fortament per això.
Però en tot cas, avui que... Vaja, ahir va arrencar aquesta cimera pel canvi climàtic, i Marina, avui deies que s'espera que hi hagi aquesta inauguració i aquests discursos, uns discursos, qui els protagonitza més enllà de Pedro Sánchez, Marina?
El discurs de l'obertura oficial serà per part del primer ministre britànic Boris Johnson i també el príncep de Gales, per tant seran els anfitrions que començaran aquests discursos i demanaran acció urgent per actuar contra el canvi climàtic. I després parlaran gairebé tots els líders mundials entre avui i demà. També hi ha un missatge molt en aquesta línia de cal actuar ara i calen mesures concretes si volem combatre el canvi climàtic, però s'ha de veure si aquestes mesures concretes arribaran o si, com deia el Pablo, doncs cal ser optimista. Jo crec que cal ser optimista i cal esperar que sí que es posaran mesures concretes i que s'anirà més enllà de l'acord de París.
Veurem com acaba tot plegat, en tot cas això arrenca ara i fins a... Són 12 dies que tenen de marge per mirar d'anar tancant aquests acords, si més no, que ho deia Tomé el davantal, vull dir, són acords que ens afecten a tots, és a dir, com pensis. És a dir, si puges, si baixes, si ets a dreta, si ets a esquerra...
El concepte cimera, per això, està molt passat de moda, ja.
Ara m'obres un altre debat, Mònica.
Sí, sí, però aquest debat algun dia l'hem d'obrir.
Però què vols dir, per fer-ho cadascú des de casa seva?
El concepte cimera crea unes expectatives...
Trobada? Cita?
No, hauria de... En el món que ens permet comunicar-nos a distància, sí, aquesta gent s'hauria de periòdicament trobar i validar com estan les coses i fer-ne informes que arribessin a tothom d'una manera sistemàtica i no cada X anys perquè no té cap sentit.
Que és paradigmàtic també el cas de Biden, que entenc que el president dels Estats Units ha de tenir una gran seguretat, però vaja, que es va plantar a la trobada de Roma del G20 amb una comitiva de 80 cotxes. Que també dius, home, potser...
No cal.
No, aquesta... és que la pròpia cimera resulta genera... que ha tingut el doble de gent de la cabuda dels hotels de Glasgow. Però, o sigui, té 30.000 places hoteleres i en anar 60.000 persones. Vol dir que allò que tu que enrenyaves a mi de dir cal que vagis
un cap de setmana a Nova York, Mari.
Ja, els que han de defensar el planeta, que volen ser-hi tots.
En fi... Ho deia per tu.
Tanquem línies
amb... Ja m'ho agafo tot molt personal.
Tanquem línies amb Glasgow. Gràcies, Marina Force, corresponsal de RAC1 a Escòcia. Anirem sentint el que ens hagis d'explicar aquesta cimera llarga dels propers dies. Moltes gràcies, Marina.
Gràcies a vosaltres.
També convidem l'Anna Pérez Català, que és ambientòloga especialitzada en canvi climàtic i que està participat en aquesta cimera o en aquesta trobada.
No, cimera. No. A mi el nom no fa la cosa, aquí.
D'acord.
El que realment és anacrònic és dir d'aquí 4 anys ens trobarem... Què coi d'aquí 4 anys? Si tot va... A una velocitat que què esteu fent? Saps? Cada 4 anys. Però què esteu fent? És de política del segle passat, això.
Deixa'm acomiadar l'Anna Pérez, que sembla que l'estàs clavant amb ella a l'esbroncada.
Anna, que vagi molt bé. És una ciutat meravellosa.
Moltes gràcies a tots. Ens veiem aviat.
I també gràcies, Anna. I també a la Mònica Usar, la nostra meteoròloga.
Pablo,
tu no marxis.
No marxis, Pablo!
Tu encara no, eh?
Oh, no, jo solo decía gracias.
Mònica, per cert, sí, que et faig una centrada. Aquest dissabte...
Sí, dissabte passat.
Ah, perdona, perdona, però sí, 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 que dissabte passat. El podeu recuperar quan vulgueu, sempre. Sí, això ja sabeu a l'aplicació de RAC1, al web de RAC1, aquest RAC1 de pensar dedicat íntegrament al canvi climàtic, sí. Que vaja, que vas...
Vam estar una hora parlant
sí,
de manera...
protagonitzar, però vaja, que sí que vas, sí. Vas encapçalar tu, Mònica.
Íntegrament de canvi climàtic, amb experts, amb persones que ja estan fent alguna cosa, amb tot aquest tema que comentàvem de les vinyes o infraestructures, i també, per tots aquests que sou més pessimistes, doncs hi ha una última part que és més optimista, que tenim dos joves influencers que parlen sobre el tema del canvi climàtic i ens donen una mica d'esperança, perquè és veritat que són gent que ja han nascut amb el canvi climàtic. Vaig parlar amb gent de totes les edats i, clar, penseu que una persona de 80 anys, una part molt petita de la seva vida ha sentit parlar de que això és un problema real, no? I, en canvi, la gent que té 20 anys ja va néixer amb aquest problema i ja tenen una consciència molt diferent i jo crec que ens pot donar una mica d'optimisme després d'aquest moment pessimista que hem viscut aquí amb el tema del canvi climàtic.
Veurem si aquest tema de generació nacional es nota, sí. Aquesta frontera amb la gent més jove. En fi, moltes gràcies, Mònica. Fem una pausa, tornem a ser aquí.